migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida en parlarem d'una qüestió que, si ets empresa o autònom, t'interessarà, perquè demà entra ja l'obligatorietat de la e-factura, de la factura electrònica. Això significa digitalització, significa moltes coses. Hi ha un període d'adaptació que va d'entre un any a dos anys, però la factura electrònica, que no és enviar un PDF per mail, doncs posa en marxa. De seguida en parlarem amb el CEO de Nomo, el Xavier Capellades, perquè faci 5 cèntims de la factura electrònica, i parlarem també del sensellarisme, perquè ha pujat un 80% en 6 anys, i entitats i forces polítiques volen posar una llei en marxa, doncs, que en dos anys no hi hagi gent dormint al carrer. Molt optimista ho veig, i tot això, fins i tot amb un punt d'utopia, però ho parlarem també de tot això, eh? Ara anem a actualitzar com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Rosada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Seguim amb un temps molt semblant al d'abans, i com el d'ahir també, una climatologia molt suau, amb cel mig ennuvolat, algun plogim molt poc important a la costa, també al Pirineu de Lleida. A la tarda, moltes més estones de sol i temperatures que les comarques de l'interior, Catalunya Central, comarques de l'interior de Girona, Tarragona i Lleida, poden arribar entre els 25 i els 30 graus. Ara hi ha 25 a Barcelona, 24 a Lleida i Girona, 22 a Tarragona i 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària?
No hi ha hagut gaires variacions. El transport públic, cap incidència, xarxa viària. En aquests instants passa el alternatiu a les C16, a certs degut a unes obres.
I de l'actualitat, què en destaquem?
Doncs mira, puc ampliar-te una mica la notícia que ens arribava des de Turquia abans, aquest accident amb un globus. Hi ha dues persones mortes, són dues catalanes de 62 i 64 anys, veïnes de Lloret de Mar, i tres més que han resultat ferides de diversa consideració, no sabem el seu abast. Això ha passat a la regió turca de la Capadòcia, quan el globus aerostàtic en el qual viatjaven ha tingut un brusc aterratge, segons ha explicat l'oficina del governador de la província de Bereshi. El globus havia partit del districte de Vanós al voltant de les 6 d'aquest matí. Durant l'aterratge, el globus, que transportava 28 passatgers i dos membres de la tripulació, dos ciutadans espanyoles, catalanes concretament, han perdut la vida i tres més han resultat ferides. Són les poques informacions que ens arriben des de Turquia. Aquesta és l'última hora, i això a Turquia. Aquí a Barcelona, aquest dimarts, ha arrencat el judici contra quatre adolescents per assetjar i agredir sexualment un company de 13 anys amb síndrome d'Asperger al Col·legi Verge del Roger de Vallirán. Els presumptes fets es van produir l'any 2018. L'acusació particular demana 4 anys d'internament per un presumpte delicte d'integritat moral, 2 d'agressió sexual i 1 de violació, mentre que el fiscal en demana 3 anys. La mare de la víctima vol que es faci justícia, ha dit, i evitar atrocitats com les que va patir el seu fill Sergi.
Gràcies, Carlos.
A les 2 i 20, més
correcte,
notícies.
Quan passi 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliem informació a l'informatiu.
Sí, senyor.
Cuida't.
Bon programa.
Fins després. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Bon migdia, José Luis.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Doncs,
jo, des de pequeñito, sempre quise jugar en el Barça. Això ho ha dit el Neymar fa res, eh? Sigo mi corazón.
Miri...
Sigo mi corazón.
M'està vostè fent la que Antonito Ruiz li volia fer a Simeone, eh? Amb això dels estils, i si el Madrid juga així, i per què quan el Madrid juga a la contra està molt bé i quan ho fa l'Atlético és antifútbol. Ha vist vostè les xarxes?
És que, no m'ha donat temps. Estic fent el programa i no em dona temps.
L'afició de l'Espanyol té un cert dolor perquè recorda el pas d'Alexia Putellas pel futbol femení blanc i blau.
Sí.
Abans de signar pel Futbol Club Barcelona. En fi, cadascú, doncs... Bueno, no dubto, que Neymar de petitó volgués jugar al Futbol Club Barcelona. No ho dubto, eh? No ho qüestiono. En resum, que Juan Arias ens acabarà d'explicar la resta de la jornada del judici Neymar. Ja ha fet el flash ara amb el Corrochano al informatiu, i sí, parlarem del cantó mental, del vessant mental del Futbol Club Barcelona amb el nostre coach de capçalera, el Xesco Aspar. El recordatori a la figura de Claudio Biern a l'Espanyol, amb declaracions d'un futbolista del vestidor de Diego Martínez. I en plena poliesportiva ens aturarem en el bàsquet i en el handbol. En el bàsquet, doble ració d'Eurolliga aquesta setmana, que pel Barça comença aquest vespre a 8:45 de la nit, visitant la pista del Bayern de Múnich. Bayern de Múnich-Barça a l'Eurolliga de bàsquet. El tindrem a la Lliga de Campions masculina, el tindrem, si no recordo malament, a la Lliga de Campions femenina, i el tindrem a l'Eurolliga de bàsquet. Bayern de Múnich, Barça, avui Eurolliga de bàsquet. 2:15 de la nit, des de les 7 tiempo de juego. I, a més, comença el camí del Barça d'handbol a la Superglobe. Què és la Superglobe? El Mundial de Clubs, per entendre'ns, simplificant-ho molt, el Mundial de Clubs. Doncs avui els homes d'Antonio Carlos Ortega arrenquen el seu camí jugant contra un equip de Centroamèrica, el Ministros de México.
Bé.
Així es diu aquest club d'handbol Ministros de México. Un nom curiós, si més no. Sí. S'imagina vostè un club d'handbol Ministros de... Va, deixem-ho estar. Preguntes al dia, Twitter, @esportscope. Amb blaugrana, qui preferiu que jugui de mig centre? Li he donat una hora per pensar-s'ho. Busquets o De Jong?
De Jong.
85% per l'holandès, 15% per Sergio Busquets. En blanc i blau, qui ha d'acompanyar a la davantera de l'Espanyol a José Lu a Pamplona? Braithwaite o Puado?
Braithwaite.
72% pel danès, 28% per Javi Puado. I en clau Girona, ara que el Girona s'enfrontarà a l'Almeria, quin entrenador us agrada més, Rubi o Mitchell?
Mitchell.
58% per Mitchell, 42% per Francesc Ferrer.
Feia molt de temps
Sicília,
que no coincidia amb la majoria de les persones, eh?
Bueno, a vegades... Escolti, si tots penséssim el mateix...
No,
això seria molt avorrit.
No és una crítica, era una dada curiosa, a títol fins i tot personal.
No, per si té algun problema de consciència...
No, cap.
Si tots penséssim el mateix, seria molt... Ara, tampoc és qüestió de pensar molt diferent, perquè llavors alguna cosa passa.
Però, bueno, possiblement.
Ni tanto ni d'ello, que diuen Astúries.
Quan passessin minuts de les 3 de la tarda...
Amb Joan Ballori al comandament.
Correcte, Esports Copi.
Esports Copi. I a les 7, tiempo de juego.
Cuida't.
Adéu, fins demà.
Fins després. De seguida parlem amb el doctor Juárez de Tres Torres sobre salut mental, també sobre salut visual en aquest cas, i parlarem de seguida també amb l'entrada en vigor de l'obligatorietat de la factura electrònica. Però abans, no sé si estàs pensant en la teva cuina, en aquest cas, perquè cada dia que entres en tu cocina... Es un día menos para renovarla. Pues la cuina se ha de renovar, porque hace tiempo que estás pensando en darle un aire más actual y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar, especialmente la próxima Navidad. Y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin pues es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto, con asesores que saben escuchar lo último en muebles, encimera, revestimientos, grifos, etcétera. Lo tienen todo. Y todo, además, con presupuesto cerrado y sin compromiso, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D. Cómprala online y te la entregarán en 72 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en VisionLab.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctor Emilio Juárez, del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Me encanta hablar contigo, como siempre. Oye, vamos a hablar de las cataratas, si te parece. ¿Qué calidad de vida vuelve a tener el paciente?
Pues mira, no lo has dicho mal, porque muchísimas veces la pregunta que me hacen es ¿qué puedo tomar o qué me puedes dar para que no tenga cataratas? Y yo les digo que eso es inviable. O sea, cuando el cristalino empieza la vista cansada, empieza un proceso de degeneración que acabará con una catarata que nos quitará visión de lejos.
¿Esto le pasa a todo el mundo?
A todo el mundo. En algún periodo de tu vida, si vives muchos años, te aparecerá la catarata. Hay personas que, pues, que desgraciadamente, si no cumplen muchísimos años, no tendrán cataratas, pero evolutivamente el cristalino irá degenerando hasta producir un tipo de opacidad o catarata que nos impida que tengamos una buena visión de lejos. Pero ya te digo, empieza con la vista cansada, por lo tanto, aquellas personas que empiezan con vista cansada, su cristalino empieza a degenerarse. Y cuando ya nos afecta la visión de lejos es cuando se llama catarata. Pues bien, la catarata es simple de corregir. Cambiamos esa lente que se ha degenerado por una lente, que además hoy en día puede ser multifocal, es decir, te permite que no dependas de las gafas para ver de lejos, para el ordenador o para vista cansada.
Ya está solucionado.
Es una opción, es decir, sí que es verdad que se siguen poniendo lentes monofocales dentro del ojo que permiten que veas de lejos y te obligan a llevar gafas para las diferentes distancias, incluso un poquito de astigmatismo para ver de lejos, pero existen las lentes multifocales que te permiten corregir el astigmatismo, la hipermetropía o la miopía y también la vista cansada. Es decir, aquellos pacientes que ven mal de lejos por catarata no tienen por qué esperar a que no vean prácticamente nada, se pegan antes y permite no solo que recuperen esa visión que han perdido por la catarata, sino además que puedan desprenderse o evitar llevar gafas tanto para lejos como para cerca.
Pues ya lo sabéis, la primera consulta informativa gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres en el 900-842-848, 900-842-848, o en la web lo vais a encontrar todo, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com. La salud visual es calidad de vida, eso es indiscutible. Doctor Emilio Juárez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs demà entra en vigor la nova llei Crea i Crece, que, entre d'altres coses, farà obligatòria l'ús de la factura electrònica entre empreses. Per això, què significa? És positiu, és negatiu? Com ens ajuda? Com no? Parlem amb el CEO de Nomo, que és una empresa que es dedica precisament a això, el Xavier Capellada. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Xavier. Comencem pel principi. Quina és aquesta llei, Crea i Crece? Quins són els seus objectius? I què és la factura electrònica? Per què servirà?
Doncs, bàsicament, aquesta llei el que pretén és impulsar la digitalització, com molt bé deies, de les empreses, o no només les empreses, sinó autònoms i empreses, no? I un dels punts estrella és el fet de fer obligatori l'ús de la factura electrònica, que fins ara només era obligatori en aquelles relacions que tenien els autònoms o les empreses amb les administracions públiques, i ara, per primer cop, doncs serà obligatori en tota aquella facturació que hi hagi entre empreses.
Què significa que ara sigui obligatori la factura electrònica?
Doncs, bàsicament, perquè a vegades no hi ha una petita confusió, com que ara tots utilitzem dispositius digitals o electrònics, doncs a vegades la gent es pensa que la factura electrònica simplement doncs convertir una factura en un PDF i enviar-la doncs per correu electrònic, per exemple. I no es tracta d'això, el que es tracta és de generar una factura electrònica amb un format en concret, que utilitza, per exemple, ara en el cas de la factura amb administracions públiques, el que és un llenguatge que es diu XML, però que bàsicament el que permet és que es pugui automatitzar la gestió d'aquestes factures i que, per tant, doncs, ens hauria de permetre doncs, estalviar temps, estalviar o evitar morositat, el fet de realment doncs, poder guanyar temps i diners per focalitzar-se en fer funcionar el seu negoci, que és el gran repte que tenen autònoms i pimes.
Suposo que també això servirà molt a Hisenda per controlar millor, no?
Sí, però jo crec que Hisenda ens controla molt
bé. Ens controla molt bé, però encara un passet més, potser.
Segurament, un passet més, això no ho podem negar, evidentment és que hi haurà encara més control, però jo crec que hem de mirar tant la part aquesta més de control d'Hisenda com si més la part de realment del que no té molt de sentit és que també encara ens estiguem movent amb el paper i més avui dia doncs, que la sostenibilitat també doncs, és un dels valors que tots estem demandant més en la societat.
Llavors, això quan serà obligatori? I no sé si hi ha un temps d'adaptació o no.
T'explico. Segurament les dates exactes encara no estan del tot clares, perquè sí que és veritat que ara ja s'ha aprovat la llei Crea i Crece, com bé comentava, però a partir d'ara doncs, s'ha desenvolupat tota la part més normativa, que segurament això s'acabarà fent durant els propers mesos, i a partir d'aquí hi ha dos terminis, bàsicament. Que hi haurà 12 mesos després de l'aprovació formal del desenvolupament reglamentari per aplicar-ho en aquelles empreses que facturin més de 8 milions d'euros, que en general no són la majoria de les pimes i els autònoms, i un pla de 24 mesos després d'aquesta aprovació per tota la resta d'autònoms i empreses que no facturin aquests 8 milions d'euros.
Llavors, entenc que si, per exemple, entrés en vigor el dia 19 d'octubre, serien 2 anys a partir d'aquest dia.
Pels
petits,
per
autònoms correcte. I pimes, pels petits, perquè correcte. Facturin menys de 8 milions d'euros,
Correcte. Bé, estem parlant sempre entre empreses, aquelles empreses que ja estiguin facturant per administracions públiques ja fa temps que és obligatori en aquest cas utilitzar la factura E, que és el format que demanda l'administració pública.
Llavors, tot passarà a ser electrònic, és a dir, la signatura serà electrònica, el certificat, tots els certificats seran electrònics, tot, absolutament tot.
Correcte. És bàsicament el que diu la llei nova que s'ha aprovat, és que s'haurà de formular o emetre la factura en format digital, amb aquest format exacte que demandarà perquè es pugui automatitzar i que, a més, s'haurà de poder procedir a l'enviament a través de la signatura electrònica, l'aprovació, etcètera, a través de sistemes digitals, com ja existeixen sistemes digitals que ho permeten fer avui en dia. No?
Clar, tot serà qüestió ja de disposar d'un software, de programes... clar, jo estava pensant, ara no vull ser ni molt menys, igual no té cap relació, no?, en els hackers. Pensava en els hackers i, carai, tot el que és electrònic és susceptible de ser hackejat i que vingui una persona i utilitzi, per exemple, la nostra signatura electrònica. Això seria possible?
Com tu bé dius, en sistemes digitals tot és possible, no? Res és impossible, però jo crec que sí que realment és improbable, no? O en tot cas no hi ha menys seguretat que la que podria tenir doncs, el fet d'enviar una factura per correu físic, no? I com es pot arribar a manipular una factura que la faci amb un Excel o que la faci a mà, no? Per tant, jo crec que en tot cas anem a sistemes més segurs, més robustos, però evidentment la seguretat i la ciberseguretat és un factor que ja no només amb la factura electrònica, sinó en general en totes les nostres vides, doncs cada cop està agafant més protagonisme.
I Xavier, a la pràctica tu creus que això serà útil, que ens ajudarà molt? Sostenibilitat en deixar l'ús de paper està clar que sí, però en qüestió d'empresa, de creació, de facilitat, tot això realment ajudarà sobretot a les petites i mitjanes empreses?
Jo crec que és més una palanca. Segurament la única digitalització de la facturació no t'aporta tant de valor, però sí com a palanca d'entrada a que hagis de digitalitzar tot el teu negoci. No? I és veritat que al final doncs, la factura és el pal de paller per entendre's de qualsevol negoci i a partir d'aquí doncs, el fet d'utilitzar programes o sistemes o plataformes digitals que et permetin ser molt més òptim amb la gestió del teu negoci, no? Que és veritat que hi ha una mancança per part d'autònoms i pimes moltes vegades en portar una bona gestió de les finances, dels impostos, dels serveis financers, i això doncs, ajuda a digitalitzar el negoci i, sobretot, a guanyar temps i a guanyar diners per focalitzar-se en generar més negoci que tingui el propi autònom o la pime.
Sí que ens farà falta la guia, sí. Doncs... Xavier Capellades, CEO de Nomo, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada. Doncs aquesta és la nova llei. La llei Crea i Crece que es posa en marxa, doncs ja mateix, en aquest cas, demà, entrarà en vigor Crea i Crece aquesta llei demà 19 d'octubre. Bé, de seguida parlarem de sensellarisme. El sensellarisme puja d'una manera important, un 80% en 6 anys. Entitats i forces polítiques doncs, estan posant d'acord per posar en marxa una llei catalana contra el sensellarisme, doncs amb aquest objectiu. L'objectiu és en 2 anys deixi hi haver persones que dormin al carrer. Ja me perdonareis, però és que em sembla una mica utòpic encara. És un bon pas, és un bon pas positiu. Ara no quiero ser aquí el negativo, però de seguida en parlem aquí a migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Última llamada para los pasajeros que suspiran al pensar en sus últimas vacaciones. ¿A qué esperas? Supera el síndrome postvacacional con Vueling y vuelve a viajar. Entra ya en Vueling.com, que tienen vuelos desde solo 24,99 euros. Elige un destino, haz las maletas y vuela. Tienes hasta el 21 de octubre. Date prisa. Consulta condiciones en Vueling.com.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea, InstituteLine.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Parlem de sensellarisme. El sensellarisme ha pujat un 80% en 6 anys. De fet, es confia en posar en marxa una llei, el més aviat possible, en els propers mesos, aprovada a Catalunya per abordar el sensellarisme. I en un plaç de 2 anys que no hi hagi, o almenys no hi hagi, estigui l'oportunitat de que no hi hagi persones dormint al carrer. Sota el meu punt de vista, és una opinió molt personal, evidentment, té un punt d'utopia tot això. És un pas molt positiu, s'avança, està molt bé, però, ostres, realment és una realitat, tot això? Es pot arribar realment a això? Tant de bo, tant de bo. És, com dir això, anem a acabar amb la fam al món. Ostres, les intencions positives hi són, però realment, a la pràctica, es pot arribar a fer. Parlem amb la responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, la Beatriz Fernández. Beatriz, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada.
Gràcies per atendre'ns. Clar, jo parlava del punt d'utopia, no?, que està molt bé. Ostres, és una iniciativa, és un bon pas, això, de posar una llei per erradicar el sensellarisme a Catalunya. Però té un punt d'utòpic, això? Què hi ha de real? Es pot arribar a fer?
Sí. Sí, sí, i d'això n'estem convençuts tots els promotors, o sigui, tant les universitats que han col·laborat en la redacció del text com les entitats promotores del mateix, estem convençuts que això és possible, perquè no estem parlant, i aquí jo crec que és el matís, No estem parlant de erradicar, o sigui, no estem parlant d'erradicar el sensellarisme en general. És a dir, el tema del sensellarisme s'ha de solucionar amb l'accés a la vivenda, amb l'accés al dret a l'habitatge.
Sí.
El que proposa aquesta llei, que per això és una llei de mesures urgents i transitòries, el que estem proposant és que no hi hagi gent dormint al carrer. És a dir, que la gent que actualment està dormint a Barcelona i a altres municipis catalans que actualment està dormint al carrer pugui disposar d'un espai residencial digne on poder estar. I en un futur d'aquí, nosaltres el que estem proposant és que en 2 anys tothom que estigui dormint al carrer disposi d'un espai residencial digne, que no és una vivenda seria com el segon pas, una vivenda amb un lloguer, amb una estabilitat, és un segon pas, però en primer pas aquest espai residencial digne creiem que en un pla de 2 anys a nivell dels municipis catalans, és possible que tothom pugui accedir en aquests espais. Per tant, sí, pactem que és real i no és pas utòpic, no.
D'acord. Però seria una qüestió de donar l'oportunitat, no? Perquè moltes vegades que hem parlat fins i tot amb la Fundació Arrels, clar, quan s'ofereixen precisament refugi a persones que dormen al carrer, moltes vegades, per moltes qüestions, no volen, per una qüestió del que sigui, no? Ara no recordo exactament, hi havia uns quants motius perquè quan els oferien refugi, nits de fred o qualsevol cosa, deien, no, jo em quedo al carrer per molts motius. Llavors, la qüestió seria donar l'oportunitat.
Mira, nosaltres sempre diem a Arrels i amb les entitats amb les que hem treballat aquesta llei que ningú està al carrer perquè vol. És a dir, cap nen o cap persona, quan pensa en el seu futur proper, pensa en que acabarà dormint al carrer. I això està més clar que l'aigua. L'altra cosa és que els recursos que fins ara s'han pogut oferir, pensant en les persones en situació de carrer, no s'han adaptat a les seves necessitats. És a dir, les persones que estan en situació de carrer tenen múltiples problemàtiques i els recursos que fins ara s'han oferit, és a dir, albergs amb moltes places on no hi ha intimitat, on no pots portar les teves pertinences, on si tens animals no els pots entrar, on si tens una addicció tampoc no pots entrar, no estan adaptats a les teves necessitats. El que nosaltres plantegem és una cosa diferent. Estem plantejant uns espais residencials dignes, que és com la pedra angular d'aquesta llei, que s'adaptin a les necessitats d'aquestes persones, és a dir, espais privats, individuals, on la gent pugui entrar i sortir, és a dir, que no hagin de sortir a les 8 del matí i no puguin tornar a entrar fins a les 9 de la nit, que puguin tenir les seves coses, que si tenen animals puguin estar, i aquests espais són fàcils de definir. Poden ser, doncs, habitacions d'hotel, habitacions de pensions, habitacions en pisos, en habitatges, fins i tot, d'inclusió, el que passa que aquests habitatges ja estarien regulats per la llei d'habitatge, aquí no hi entrem gaire. És a dir, no estem parlant de construir ni canviar molt el model d'allotjament. Estem pensant d'adaptar espais a les necessitats d'aquestes persones.
Bé, i això, aquesta llei, quant de temps es pot trigar en posar-la en marxa?
Nosaltres la valoració temporal que hem fet és que un cop aprovada aquesta llei, en un plaç de 2 anys, tots els municipis amb un nombre important de persones dormint al carrer haurien de tenir habilitats espais residencials dignes per les persones del seu municipi. Llavors estem donant això un plaç de 2 anys. És a dir, si la llei s'aprovés demà i es posés en funcionament demà passat, el que estem dient és que en els propers 2 anys, és a dir, en el 2024-2025, no hi hauria d'haver-hi ningú dormint al carrer. Que això no vol dir que tothom tingui vivenda, però sí que tinguin allotjaments on poder passar el dia mentre no sol·licitin una vivenda. Llavors estem parlant d'aquest pla.
Em pots dir negatiu, però em sembla molt optimista.
Bueno, sí, segurament.
Tant de bo sigui així, tant de bo funcioni. Jo estaria encantat, però veient com funcionen les coses moltes vegades, dius, ostres, igual el pla és una mica optimista, no?
Bueno, ens hem de marcar plaços així. És a dir, ja la realitat, en tot cas, o qui li toqui implementar aquesta llei, ja posarà... ja marcarà una mica els tempos diferents i en som conscients. Clar, nosaltres marquem aquesta temporalitat, som conscients que en el moment en què es comença a aplicar doncs hi haurà segurament reticències a aplicar amb aquesta celeritat.
Doncs Beatriz Fernández, responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tant de bo tot això es compleixi el més aviat possible.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu. És veritat, doncs tant de bo tot aquestes coses vagin bé, ràpid, efectives, encara que l'experiència ens diu igual avui estic massa realista, no vull ser negatiu ni donar aquesta sensació, però és que igual tinc un mal dia, igual, no sé, perquè veig aquestes utopies. Sabeu què? Hi ha una part positiva sempre i és confiar en entitats que saben fer la seva feina. Per exemple, si estàs pensant en vendre la teva casa, jo parlaria de Casavo. Casavo, ¿quieres vender tu casa? Pues Casavo es la mejor opción para evitar trámites, papeleo, recibir el 100% de tu dinero de manera rápida y segura. Casavo te hace una oferta por tu casa en 48 horas y si te encaja, ellos te la compran directamente. De lo contrario, Casavo encontrará al comprador perfecto para ti, asegurándose de que todo sale según lo acordado. Despreocúpate y deja que ellos se encarguen de todo el proceso. Descubre más entrando en casavo.com, que esta es la seva página web. I de seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem d'una qüestió. Deixa'm que miri el titular, el tinc aquí. Atenció a aquest titular, Creix un 67% la venda de vinils a Catalunya. Això parlem del primer semestre del 2022. Creix el col·leccionisme o creix la nostàlgia? Parlarem de la nostàlgia. La nostàlgia saludable, de seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, marcado por el odio con Paul Newman, ganadora de 2 Óscar. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Fue encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Verisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25 o 30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25 o 30 años sería ideal poder empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Esteu sentint com aquest refregit que està sota la música. Així sonava abans, els vinils. Bé, en aquest cas seria un vinil una miqueta trillat, tot s'ha de dir, però tenia aquest refregit d'ou ferrat que hi havia per sota. Doncs ha crescut un 67% la venda de vinils a Catalunya el primer semestre del 2022 respecte al 2021. A veure, no és que les xifres de CDs, la venda sigui una barbaritat, és que tampoc és ben gaire, tot s'ha de dir. Ja sabeu que avui en dia doncs, el que prima doncs, és el format digital, en aquest cas, no? El format de plataforma. Però bé, els vinils pugen. És una qüestió de què? És una qüestió de nostàlgia, és una qüestió de col·leccionisme, però parlem de la nostàlgia en aquest cas, que és tenir un punt de relació amb tot això, i parlem amb l'investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el Xavier Oriol, que el tenim al telèfon. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Bé, sempre és un plaer. Xavier, et dona la sensació que el nostre cervell és molt immobilisme quan hi ha coses noves, no? Seria una de les explicacions d'aquests fenòmens?
Sí, per una banda el nostre cervell és cert que és molt immobilista perquè d'alguna forma sempre busca la seguretat i la supervivència, no? És a dir, tot allò que ens provoca o que genera moviment o fer coses noves, etc., doncs d'alguna forma genera un desgast des d'un punt de vista energètic fins i tot, no? I, per tant, el cervell, d'alguna forma, doncs, busca sempre la conservació, no? Per tant, això, la seguretat, la supervivència, d'alguna forma, i, per tant, d'alguna manera provoca molt immobilisme, no? De forma bastant automatitzada.
No sé, Xavier, si seria un dels motius del que creixin coses com, per exemple, la venda de vinils. L'havia posat com a exemple, que és tornar del format digital que tenim ara al format CD, que també seria un format digital, format minidisc fins i tot, i el vinil. Estem parlant de que tornem molt enrere, no? Més enllà del col·leccionisme, potser.
Sí, sí, sí. Bueno, això té a veure amb aquesta emoció, no?, de la que moltes vegades en psicologia parlem i que sobretot en els últims anys doncs, està bastant de moda, que és la nostàlgia, no? La nostàlgia, d'alguna forma, fa referència doncs, a intentar pensar en moments que per nosaltres han estat significatius del passat. Uh-huh. I moltes vegades doncs, passa, no?, que sempre donem molta importància a allò que ens ha passat i sembla que fins i tot aquelles coses passades doncs, són molt millors que el nostre moment present o el nostre moment futur. I això és interessant perquè aquesta emoció normalment sempre s'ha associat molt a la tristesa i, de fet, clar, experimentar constantment nostàlgia està clar que no es vol des d'un punt de vista de la salut mental, uh-huh. però sí que és cert que també és una emoció, com totes les emocions d'alguna forma nombrades negatives, són emocions importants des d'un punt de vista de la supervivència, no? I quan un pensa, i científicament, no? Estem intentant pensar quina és, d'alguna forma, la motivació de què o el motiu pel qual experimentem nostàlgia, uh-huh. està clar que segurament el fet de que recordem aquests moments passats significatius com a moments que són de creixement personal per nosaltres, on experimentem emocions positives, etc., és també, d'alguna forma, una font de mobilisme i de creixement. És a dir, que és una mica estrany el que estic dient, no? Perquè sembla el que dèiem abans. No,
no però molt interessant, molt interessant. És difícil, però interessant, alhora. Sí, sí.
Sí, sí, exacte, el que dèiem, no? El cervell, d'alguna forma, doncs, intenta ser molt conservador, no? Però, per altra banda, doncs, també és veritat que ens intenta moure per, d'alguna forma, créixer, no? I la creativitat també té que veure amb això, no? En el buscar vies alternatives, no? Per fer coses doncs, que, d'alguna forma, ens puguin beneficiar, no? Mm. I aquest és una mica el paper de la nostàlgia, que jo crec que és un paper, ja dic, molt interessant des d'un punt de vista científic, de poder analitzar bé, no?
No, no, i tant.
Ja dic que totes les emocions negatives, ja dic que tenen sempre una part positiva. Mm.
Clar, on està el límit de tot això? Perquè ho comentaves abans, no? Que on està el límit de l'excés de nostàlgia i l'immobilisme? Perquè suposo que, clar, això és un mecanisme, ho estàs explicant molt bé, però quin és l'equilibri correcte? Hi ha un equilibri correcte davant de tot això?
Sí, bueno, com sempre, no? En psicologia l'equilibri sempre és complicat de trobar, sempre hi ha una molt fina línia, no?
Sí.
Però, clar, és el que deia, no? D'alguna forma la nostàlgia és un mecanisme que tots experimentem, una emoció important per la nostra vida quotidiana, però també és cert que viure sempre del passat, no? Doncs pot arribar un moment doncs, que això generi doncs, molta tristesa i fins i tot una depressió, no? Bueno, ens passa amb les separacions, per exemple, no? Quan hi ha alguna mort, etc, que sempre hi ha un procés de dol, però, clar, què passa si jo experimento constantment aquesta nostàlgia, no?, de pensar com estava abans amb aquesta persona o el que sigui, i no sóc capaç de superar aquesta situació, no? Doncs, lògicament, això és el que pot generar problemes a nivell de salut mental, i per aquest motiu, doncs, és important que entenguem, no?, que la nostàlgia té aquest punt positiu, però una vegada aquesta emoció s'allarga en el temps, és el que passa amb totes les emocions negatives, és a dir, les emocions negatives sempre tenen, d'alguna forma, un motiu d'experimentar-les, però, clar, una vegada jo les experimento constantment és quan això pot derivar, doncs, això, no?, amb algun problema de salut mental, etc. I, per tant, doncs, d'alguna forma, hem de ser capaços, no?, de superar aquestes situacions.
Xavier, ara t'agafaré de la mà i ens ficarem tots dos a un bassal interessant, que a veure com sortim, eh? Es pot tenir també nostàlgia d'una dictadura?
Es pot tenir nostàlgia d'una dictadura,
sí.
Sí, sí. Perquè, a veure, és un tema complex, eh? Però sí, perquè, mira, i a més és una mica el que està passant ara mateix en molts llocs del món. És a dir, quan nosaltres comencem a generar molta desconfiança cap a les institucions públiques, que és una mica el que ha passat a nivell mundial fins i tot, d'alguna manera busquem tornar a un cert ordre i a un cert control de les coses, no? És a dir, nosaltres tolerem molt poc la incertesa. Per tant, quan hi ha escenaris de molta incertesa, on un té la sensació doncs, que fins i tot aquesta línia de la llibertat ja arriba a ser complexa, no? Perquè d'alguna forma doncs, això, no?, genera molta desconfiança cap a les institucions, sento que d'alguna forma la classe política no m'està donant resposta als meus problemes, etc. Doncs pot ser que jo intenti buscar una altra vegada doncs, això, no?, l'ordre i el control.
Doncs Xavier Oriol, investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta darrera pregunta tenia tela, podríem haver tirat per aquí molt, molt per xerrar, perquè, clar, parles que aquesta nostàlgia que queda a la part positiva, si és que hi ha alguna en una dictadura, doncs és treure totes les teves llibertats, en aquest cas, no? Bé, Parlem de seguida amb el nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, l'Eduard Porta, de les novetats tecnològiques de la setmana, i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo lo tengo claro, Enriqueta. El plan 1-2-3 cambió mi vida. Adelgacé 5 kilos y lo recomendé a mi cuñado, que también perdió 7.
Claro, con el plan 1-2-3 adelgazarás seguro y sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas, nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión, y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
No son batidos, con ingredientes naturales, y es apto para todos. Y además tiene registro sanitario. La primera semana con los sobres de piña.
Eliminamos toxinas, retenciones de líquidos, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío. Y hoy, ofertazo.
Llévate el plan 1-2-3 más mantenimiento de 2 meses y de regalo un mes más de tratamiento. El Plan Dúo, para que en 3 meses pierdas más de 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Déjame. Va, parlem de tecnologia. Parlem de les notícies tecnològiques de la setmana amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació. Edu, com estàs? Feliz tarde para ti y feliz día para mí.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Todo bien o qué?
Todo perfecto.
Oye, ¿qué le pasa a Meta? Meta, parece que Horizon Worlds, el metaverso de Meta, no acaba de cumplir con las expectativas.
Para nada, ¿no? La previsión de Meta, de Meta Horizon Worlds, para tener una comunidad de 500.000 usuarios pues mensuales a finales del 2002, pues no está yendo por buen camino. Es más, recientemente se ha visto que hay 280.000 usuarios, o sea, muy poquito, o sea, casi la mitad de lo que tenían esperado ellos. Y actualmente, ya digo, tiene menos de 200, o sea, está muy mal. Yo creo que lo del metaverso no les ha salido muy bien.
Primero, por lo que poco que he visto, aún le queda mucho camino por recorrer el metaverso, pero es que los gráficos son un poco chusqueros, empecemos por ahí. Y después, la pasta que cuesta, ¿cuánto cuesta el visor?
Claro, aquí el problema es que para poder acceder a este tipo de mundo virtual es necesario el visor MetaQuest, que el modelo más económico ya te vas a los 450 euros.
Pues tú dirás.
Eso para empezar.
Pues tú dirás. Claro. Tú dirás.
Y el otro problema que tiene es la baja capacidad que tiene para mantener o retener a los usuarios en el dicho universo o en dicha red social, ¿no? Porque tiene alrededor de 10.000 mundos, pero están vacíos la mayoría.
Claro, hay mucho mundo, pero sin nadie, pues ya me explicarás. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ninguna.
Poco que hacer.
Poco, nada.
Primero, es difícil acceder a él, y segundo, para lo limitado que está actualmente, pues claro, hay poquita cosa que hacer.
Bueno, después de esta rajada que hemos pegado del metaverso de Meta, hay que decir una cosa, rompiendo una lanza a favor, y es que aún le queda mucho camino por recorrer, y estas cosas se tienen que popularizar, tienen que bajar los precios y tiene que mejorar todavía mucho el metaverso. No sé si estoy en lo cierto, Edu.
Sí, yo también lo creo. Además, Meta, es verdad que se está gastando mucho dinero, parece que es dinero tirado a la basura, pero Meta sigue tirando para adelante, sigue comprando cosas, sigue presentando cosas, así que de momento apuesta muy fuerte por ello.
Bueno, además, ¿el Meta Quest Pro qué es?
Bueno, Meta lo que ha hecho es comprar primero varios estudios de gaming. Sobre todo, lo más importante es que se ha aliado con Microsoft para añadir Xbox Cloud Gaming a todo lo que sería la gama Meta Quest, que sería poder jugar al Netflix de los videojuegos, pues con realidad virtual.
¿Sí?
Es que sería como una pantalla, pero bueno, puedes jugarlo sin necesidad de una televisión. Y después ha presentado el visor Meta Quest Pro. ¿Vale? El Meta Quest Pro son las gafas de realidad virtual nuevas, ¿vale? Es verdad que están enfocadas más a los profesionales, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, las ha anunciado. Es un visor muy avanzado. no deja de ser una evolución muy, muy vitaminada de las Quest 2, que son estas que podemos encontrar por 550 euros, pero destaca sobre todo por los controles rediseñados y un sistema de reconocimiento óptico. El tema de los controles, incluso puedes coger un lápiz y apuntar y escribir fácilmente en este metaverso, ¿no? Y el reconocimiento óptico tiene como dos sensores que es capaz de detectar los movimientos faciales, así que si movemos las orejas, los ojos, reímos o sonreímos, el avatar directamente lo va a hacer, sin tener que utilizar lo típico emoticono que tienes que seleccionarlo.
Ya, bueno, parece
eso
que
es un avance bastante grande.
¿Y, pero esto cuánto cuesta?
Claro, ahí es donde vamos.
Ah, bueno, claro.
Claro. Aquí nos vamos a los 1.700 euros que te cuesta el MetaQuest, lo que sería las Quest. 1.799, o sea, 1.800.
Vale, 1.800 eurillos.
Puedes reservarla ya y estará a partir del 25 de octubre, la podrás tener.
Ahora mismo. En cuanto acabe el programa, voy inmediatamente.
Voy a comprarme una.
Voy inmediatamente, me sobran 1.800 euros. Bueno, hablamos de Netflix, ahora que hablabas del Netflix de los videojuegos, porque Netflix está afrontando un plan de cambios. Parece que ha lanzado un plan de abono, pero con anuncios.
Exactamente, y también una transferencia de perfil.
Bueno, explícanos
también
esto.
Vamos a hablar.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Primero, bueno, el Netflix ha puesto fecha y precio al nuevo plan básico, que será con anuncios. Estará disponible en España a partir del 10 de noviembre y costará 5,49 euros.
¿Pero cuántos anuncios? ¿Cuántos anuncios?
Ahí está. El tema, el plan de suscripciones actuales, ya digo, no les va a pasar nada, pero el que coja esto tendrás una media de entre 4 y 5 minutos de anuncio por cada hora. Y los anuncios no superarán los 30 segundos.
Bueno, 5 minutos, ¿juntos o repartidos?
No, separados, repartidos. Como cada anuncio puede durar como mucho 30 segundos.
Ah, vale, de acuerdo.
Los anuncios no se pueden ni pasar, ni adelantar, ni nada.
O sea, te los tienes que comer.
Te los tienes que comer sí o sí. Y en una hora verás 4 minutos, 5 como mucho de anuncios.
Vale.
Eso es. Y es un plan básico, o sea, es para un dispositivo con una calidad HD normal, vale. 720p.
Bueno, sería. ¿Vale? No está mal.
No está mal. No bueno, está mal.
Una opción no económica, no
yo
está mal.
Yo creo que eso es una opción económica y vienen los tiros por el tema de la transferencia de perfil. Que la transferencia de perfil es si la gente que está compartiendo cuenta ahora mismo, Netflix está allanando el terreno porque va a capar o quiere capar, ¿no? Y esta herramienta pues tiene como objetivo pues, facilitar la transición de un usuario que tiene pues compartida la cuenta y se puede abrir su propia cuenta.
¿Quieres decir que no se va a poder compartir cuenta? O sea, fuera de esa IP. O sea, Netflix,
exactamente.
Casi todas o muchísimas cuentas de Netflix se comparten.
El 99% de las cuentas o el 90% de las cuentas se comparten. Y claro, es un pastel que muy grande donde Netflix está perdiendo dinero. Y ahí entonces lo que quiere hacer es meter mano, bloquear las cuentas que no estén en una misma casa, por así decirlo,
sí.
En una misma IP. Y que lo veo muy difícil, ¿eh? Porque ya digo, tú puedes cogerlo, tenerlo en el móvil, ser tuya y estar fuera de casa. Y tienes
claro.
Otra IP diferente.
Pues ojo
pero,
con
claro,
eso.
Claro, no sé cómo llegarán a hacerlo, pero están allanando el terreno para que cuando la gente... Oye, que no me entre en el perfil, pues te compras un plan que tú quieras, el básico con anuncios, y traspasas tu perfil para tener pues las películas que hayas visto, preferencias y tal.
Edu, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Un abrazo, cuídate. Uy, Netflix, uy. Bé, arribem a les dues. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.